Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte de juliol, primer dissabte de campanya electoral de les eleccions generals, en companyia del Salvador Guillermo. Molt bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, benvingut, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Juan Pablo Sanz, benvingut de nou, Juan Pablo, benvingut també, i gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda, Carlos.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Nacho Martín Blanco, que és el cap de llista del Partit Popular per Barcelona a les eleccions generals. Nacho, bona tarda, bones tardes.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Molt bé, doncs mira, ja estem en una altra campanya electoral, eh? Fa poc estàvem a les municipals, ara a les generals. Ja han passat les municipals, però aquestes generals, déu-n'hi-do la importància que tenen i la importància que tindrà la participació, veritat. Jo crec que tots esteu fent molt, diuen en castellà, hincapié en que s'ha d'anar a votar, i en aquest sentit, quina crida feu des del Partit Popular?
Doncs evidentment jo crec que són unes eleccions crucials pel futur d'Espanya, i no és una forma de parlar, sinó que literalment crec que seran unes eleccions que marcaran el futur d'Espanya, perquè jo crec que si es compleixen els pronòstics amb aquestes enquestes que ens són favorables, que sembla que el Partit Popular podria tenir una majoria suficient per governar en solitari, doncs l'escenari seria un escenari de creixement, de deixar enrere la crispació, de tornar a la senda de la convivència a Espanya, d'oblidar-nos del guerracivilisme i de tornar a crear ocupació i, en definitiva, de millora per Espanya. I, en canvi, si el Partit dels Socialistes, concretament Pedro Sánchez al capdavant, aconseguís el triomf electoral, doncs jo crec que tindríem una altra legislatura de decadència que podria posar en risc les mateixes bases del nostre sistema democràtic, entre altres coses perquè Sánchez s'ha convertit en un negacionista del pacte constitucional, del pacte de la transició, s'ha convertit en un negacionista del que són les bases del nostre sistema democràtic. Per tant, sí que crec que són crucials.
Clar, l'objectiu és aconseguir governar, si guanyem les eleccions, amb majoria absoluta, però i si no es guanya amb majoria absoluta, senyor Nacho Martín Blanco, què?
Doncs esperem que sí que puguem guanyar amb una majoria absoluta, i si no...
Aquest és el desig, però i si no pot ser?
I després anem a les, diguem-ne, les hipòtesis, i les hipòtesis són que si el Partit Popular no aconsegueix una majoria suficient per governar en solitari, doncs nosaltres estarem, primer, considerem que haurà de governar la força més votada, creiem que és un principi que ha de prevaler en aquestes eleccions, i si nosaltres som els guanyadors, esperem del previsible segon partit, que seria el Partit Socialista, una actitud d'altesa de mires que fins ara no ha tingut, però que esperem que algun dia arribi, i si fos el contrari, doncs faríem nosaltres el que demanem que faci el Partit Socialista. D'altra banda, jo crec que el que necessita Espanya són grans acords d'estat entre els dos partits sistèmics del nostre país, perquè és imprescindible per tirar endavant reformes que necessita el nostre país. Entre d'altres, la reforma educativa, la reforma de les pensions, les reformes en el sistema sanitari, tot un seguit de reformes estructurals que necessita el nostre país per continuar progressant econòmicament, culturalment i socialment, i que si no les fan o que si no es fan a través o a partir de l'acord entre els dos grans partits, doncs seran reformes sempre parcials. I per tant jo crec que seria imprescindible que hi pogués haver aquest acord. És veritat
que és difícil, no?
És difícil sobretot perquè el Partit Socialista...
Pedro Sánchez al capdavant.
Pedro Sánchez
és que és diferent, Pedro Sánchez que el Partit Socialista o què?
Per mi és absolutament diferent. Jo crec que el Partit Socialista és un partit estratègic per Espanya. El Partit Socialista Obrer Espanyol és un partit estratègic per Espanya. El problema és que el sanchisme ha convertit el Partit Socialista en una mena d'amalgama, diguem-ne, de radicalisme i guerracivilisme, que l'única cosa que fa és atiar la confrontació per mantenir-se al poder, i és capaç de pactar amb qualsevol abans que no fer un pacte d'estabilitat per Espanya. Pacta amb Bildu, per exemple, i ho fa menys tenint qualsevol acord amb el Partit Popular o amb qualsevol formació, sí, sí, amb un mínim de responsabilitat d'estat. El que fa el senyor Sánchez, en definitiva, és governar pel seu interès i en contra de l'interès general d'Espanya.
Aquí a Catalunya, o Catalunya serà una comunitat on hi haurà molt de pes a l'hora de aviam qui guanya, si el senyor Feijó o el senyor Pedro Sánchez. Aquí jo he vist aquests dies que s'ha posat en marxa una campanya molt especial, que és ficar la por al cos de la gent. Si guanya el Partit Popular, retallada de llibertats, la censura... Aviam, com es combat aquest discurs de la por, aquesta por que dius, escolta, si guanya la dreta, perilla tot.
Jo crec que és un argument surrealista, directament delirant.
Estàs apuntant el senyor Aragonès, eh?
Sens dubte, però és que, diguem-ne, que formen tots part de la mateixa família populista, demagògica, que el que fa és alimentar la por entre la ciutadania. Bàsicament juguen a alimentar la por entre la ciutadania i a mi realment, i crec que la majoria de la ciutadania, o una part important de la ciutadania, i si més no una part important de la ciutadania sensata d'aquest país, els fa més por, per exemple, lleis com la llei del solo si es sí o com la llei de memòria dita de memòria democràtica, que són, diguem-ne, deliris ideològics que el Partit dels Socialistes amb els seus socis parlamentaris, fonamentalment amb Podemos i amb una influència determinant de Bildu, han tirat endavant. Per tant, això sí que fa por. Això fa por perquè al final divideix Espanya i genera un perjudici, un trastorn per al conjunt dels ciutadans d'Espanya. Jo crec que un govern liderat pel Partit Popular, per una persona com Alberto Núñez Feijóo, una persona moderada, pragmàtica, de consens, és bastant difícil que el senyor Sánchez i els seus socis aconsegueixin presentar-ho com, diguem-ne, una figura paurosa sobre la qual hi hagi d'haver, diguem-ne, dubtes quant a la seva, capacitat de fer un govern estable i un govern que, òbviament, no cal dir que no ha de fer cap
que no fa por a ningú, no?
Òbviament, és que vaja, em sembla una evidència, em sembla tan surrealista que algú pretengui atiar el discurs de la por amb una figura
i és aquest discurs,
tan sensata
si vostè que està,
com el senyor Núñez Feijóo, que em resulta realment ridícul.
Molt bé, doncs obrim els micròfons. Salvador, cuida't el refredat, eh? Cuida't el refredat perquè si no, no li anem pas bé, eh?
És l'al·lèrgia, més que el refredat. Però...
Bueno, tot plegat, en aquestes èpoques de l'any, eh?
L'al·lèrgia al nostre convidat d'avui?
No, Salvador.
Bueno.
Bé,
jo volia preguntar.
Sí, pregunta.
Sí?
No va, sí.
Doncs,
pregunta.
Bé, d'acord. Ahir vostè va celebrar el primer debat, tinc entès, i va ser una significació del que sembla ser que serà la campanya, una mica tots contra vostè, no? Vostè espera que sigui així la campanya d'aquestes dues setmanes que venen? I després també m'agradaria, després de respondre això, en què es diferencia vostè com a candidat cap de llista de Barcelona de l'anterior cap de llista, Cayetana Álvarez de Toledo?
Doncs el primer, sí, efectivament, jo crec que la campanya serà una campanya en què el Partit Popular apareixerà com el flanc de totes les ires dels partits que conformen l'actual govern Frankenstein, i és lògic que sigui així, perquè efectivament el Partit Popular representa tot el contrari del que ha representat aquest govern aquests anys. Han estat uns anys de crispació, uns anys de polítiques absolutament delirants en termes ideològics, que molts espanyols han vist de forma perplexa. Miraven, insisteixo, amb la llei que comentava, la llei del solo si es sí, la llei de dita de memòria democràtica, tot el que s'ha fet amb la política dels lloguers, tot el que s'ha fet amb la política de condescendència amb l'ocupació, totes aquestes polítiques públiques que s'han dut a terme des del govern d'Espanya han generat un clima de perplexitat en una bona part de la ciutadania espanyola, i qui suposa de forma, suposa en el sentit d'oposició, de forma taxativa, de forma ferm, de forma contundent, sense perdre les formes i sense estridències a tota aquesta disbauxa de govern que hem tingut aquests anys, és el Partit Popular. L'únic que és creïble per fer fora Sánchez en les actuals circumstàncies al nostre país és el Partit Popular. Per tant, és normal que tota la resta de partits que conformen aquest govern Frankenstein, aquest artefacte que ha estat tan perjudicial per la vida política del nostre país aquests anys, doncs que estiguin tots en contra del PP és només previsible, i per tant jo estaré, diguem-ne, amb molta tranquil·litat, molta amabilitat i molta cortesia, encantat de respondre a totes les crítiques que vinguin de tots aquells que han volgut liquidar el nostre pacte constitucional. I sobre la segona pregunta que em feies, Juan Carlos, les diferències, jo la veritat, jo tinc una gran admiració per Cayetana Álvarez de Toledo, crec que és una de les polítiques, diguem-ne, de més talla intel·lectual del nostre país. Jo me preferiria, tot i que potser és una mica immodest per part meva, preferiria pensar que ens assemblem més del que ens diferencia. Evidentment hi ha diferències en certs aspectes, però compartim sobretot les essències. Deia Ortega que en les idees es tenen i en les conviccions s'hi està. Jo estic en les mateixes conviccions de defensa de la llibertat, de la igualtat d'oportunitats, de la unitat d'Espanya, de la lluita contra el nacionalisme i contra els populismes que està i que ha estat sempre Cayetana Álvarez de Toledo, i per tant hi ha més semblances que no pas diferències.
Juan Pablo, torno.
Vinga,
som-hi.
Doncs volia preguntar al convidat sobre si servirà un retorn del bipartidisme. És una pregunta que conté altres dues. Si efectivament albira el retorn del bipartidisme, si ho veu com una cosa desitjable, que realment és un... Pensant a més que vostè prové d'una formació que, diguem-ne, va obrir finestres a l'escenari bipartidista, i si efectivament torna el bipartidisme i en aquest escenari veuria més atractiu un pacte de la centralitat entre PP i PSOE o altres alternatives.
Doncs jo la veritat mai no he compartit les interpretacions tremendistes sobre el bipartidisme. Jo crec que el bipartidisme ha tingut més efectes positius per Espanya que no pas negatius. Una altra cosa és que diguem-ne el bipartidisme omnímoda tingui lògicament també els seus problemes i els seus desavantatges, i el pluralisme polític, doncs jo crec que en una democràcia pluralista, valgui la redundància, com la nostra, doncs pot tenir efectes positius per la vida política d'un país. Ara, és veritat que el bipartidisme acostuma a ser en la vida política dels països democràtics normals sinònim d'estabilitat. El problema és quan una de les baules que conformen aquest bipartidisme tendeix cap a posicions extremes i s'acaba convertint en un partit de caire populista i d'una aproximació demagògica a la realitat, aquest bipartidisme trontolla.
Estem parlant del Partit Socialista actual.
Estem parlant
del Partit Sanchista, potser.
Efectivament, del Partit Sanchista, i insisteixo en el que deia abans, jo crec que és imprescindible recuperar el Partit dels Socialistes com un partit estratègic per la vida política espanyola. I això, amb Pedro Sánchez al capdavant, sembla realment complicat, perquè, insisteixo, jo a hores d'ara, l'altre dia sentia una entrevista al senyor Sánchez, com parlava dels mitjans de comunicació, com parlava dels empresaris. Tot això em preocupa. Hi ha un llibre que està molt bé, que es diu Cómo mueren las democracias, de Levitsky i Siblat, dos autors que parlen de quatre característiques que representen o que informen l'antesala de la caiguda d'una democràcia, de la mort d'una democràcia. I algunes d'aquestes característiques, de les quatre que citen, són precisament el menyspreu de l'adversari polític fins a cotes inimaginables fins ara, que és el que fa Pedro Sánchez amb tot el que no sigui un partit d'esquerra o d'extrema esquerra. Tot el que estigui a la dreta del seu partit són feixistes, menysteniment de l'adversari polític, menysteniment dels mitjans de comunicació, menysteniment de l'empresariat i aquesta voluntat de presentar la realitat amb un maniqueisme impropi d'una democràcia moderna. Aquestes característiques les té el sanchisme, i això és molt preocupant, perquè que això ho tingui Podemos és una cosa més o menys previsible, però que ho tingui un partit sistèmic que hauria de ser estratègic, doncs a mi em resulta molt preocupant. Per tant, el bipartidisme actualment trontolla per la pota que representa el Partit Socialista Obrer Espanyol, que està en mans d'una persona que ha mostrat doncs molt poc respecte precisament per la mateixa importància històrica del seu partit.
Salvador, ara sí.
Sí, jo, dos qüestions. Una és referent al fet de que Espanya sociològicament, o almenys històricament, havia sigut de centre esquerra. I la dreta sempre ha pogut governar quan teòricament ha perdut el Partit Socialista o han sigut capaç d'arrossegar els seus votants. I a vegades també s'ha confiat amb el partit de dreta, bàsicament el Partit Popular, per redreçar el tema econòmic. Quines són les propostes que vostès presenten en aquest àmbit per engrescar a la gent a que els voti davant d'un govern d'esquerres que potser el tema econòmic l'ha portat més o menys relativament no del tot acurat? I l'altre és, òbviament, en el tema de Catalunya, i vostè es presenta per Catalunya, a l'escenari és ben diferent de les contiendes que es donen en altres províncies. La circumscripció és la província. com veu aquest debat de que vostès, si guanyen, ve, ve el lobo, no? Si em permet l'expressió aquesta, i si ve el lobo, i quant de lobo hi ha o no hi ha en un govern del PP, perquè tampoc el van veure amb el primer govern que va donar suport inclús al president Pujol, no?
Bé, ara diria la típica, el típic tòpic de li agraeixo que em faci aquesta pregunta, però realment sí que és important una qüestió. Jo quan sento representants del govern d'Espanya dir que l'economia espanyola va com una moto, realment m'esquinzo les vestidures. Jo com a pare d'una família amb tres fills que vaig a fer la compra sovint, jo sol o amb la meva dona, em faig creus dels preus que trobo ara mateix al supermercat o al mercat. La inflació, per dir-ho en termes macroeconòmics, però el que és el dia a dia, la vida quotidiana dels ciutadans, la cistella de la compra, està absolutament disparada. I per tant, jo crec que en general l'economia domèstica dels ciutadans espanyols no percep precisament que l'economia espanyola vagi com una moto. Per tant, jo crec que el triomfalisme de l'actual govern en aquest sentit és una manera d'amagar les seves misèries en termes de pactes, la manera com ha governat Espanya de forma absolutament erràtica en partits que el que volen és trencar la unitat d'Espanya, i per tant no crec que puguin parlar, diguem-ne, que l'economia espanyola vagi com una moto. Sí que crec que des del Partit Popular estem fent propostes que tenen a veure, per exemple, amb la reducció de l'IRPF per les rendes més baixes de 40.000 euros, que em sembla una proposta imprescindible. Estem parlant de la deflactació de la tarifa de l'IRPF, una cosa a la qual el Partit dels Socialistes, per alguna estranya raó que se m'escapa, es nega, i es nega tenint en compte, o no tenint en compte precisament, la pèrdua de poder adquisitiu que tenen les famílies espanyoles, i per tant comet una enorme responsabilitat, una enorme irresponsabilitat. No està tenint en compte en absolut la situació dels autònoms i les pimes, i nosaltres estem proposant una quota zero pels autònoms des del primer any o durant tot el primer any, i de fet en algunes comunitats autònomes on governem fins i tot 2 anys, i per tant hi ha altres receptes del Partit Popular quan governa autonomies que per desgràcia no es poden aplicar per ara a comunitats autònomes com ara Catalunya, que tindrien a veure amb una flexibilització i un, diguem-ne, una suavització del que és el règim fiscal. Jo crec que des del punt de vista del progrés econòmic és el que necessitem, més llibertat, més facilitat per crear empreses, i tot això és el que proposa el Partit Popular. El Partit dels Socialistes ja sabem quina és la seva recepta, sempre pujar impostos i sempre intentar una economia cada vegada més controlada pel poder, més intervencionista, més intervinguda i menys lliure, en definitiva. Sobre si viene el lobo, jo tinc ara 40, en faré 41, vaig néixer el 82, i jo recordo campanyes del Partit del Socialista tota la vida parlant de si venia el Doberman, no sé quantes coses més. Espanya fa molts anys que té un partit de centre-dreta que aglutina a la immensa majoria de votants de centre-dreta. Com deia abans el Juan Pablo, hi ha hagut moments en què hi ha hagut altres partits que han discutit aquesta hegemonia del Partit Popular o d'alguna manera han disseminat el vot de centre-dreta, però jo crec que estem ara davant d'una oportunitat que el votant de centre-dreta constitucionalista, el votant sensat que vol un canvi per Espanya, té l'oportunitat de concentrar el vot i de reagrupar el vot entorn de la candidatura d'Alberto Núñez Feijó al conjunt d'Espanya, del Partit Popular. És una responsabilitat, jo també, per la part que em toca com a cap de llista per Barcelona, per mi és un honor i una enorme responsabilitat la possibilitat de treure un resultat històric en aquestes eleccions que ens permeti fer un canvi a tot Espanya i que ens permeti, a més, que aquest canvi a tot Espanya tingui el seu correlat directe a Catalunya. Formar part d'Espanya i tenir l'oportunitat com a català de formar part del canvi, de participar d'aquest canvi per tot el nostre país, em sembla una cosa realment il·lusionant, i això és el que nosaltres oferim al conjunt dels catalans i en definitiva a tots els espanyols.
Arran d'això que comenta, fa dos dies el Centre d'Estudis d'Opinió va revelar o va situar l'independentisme en el punt més baix de, diguem-ne, de popularitat, no? Una de les coses de les que s'ha vantat el president Sánchez és d'haver aplicat un ibuprofè per, diguem-ne, desinflamar la situació a Catalunya. si s'hagués d'identificar amb un medicament la política que aplicaria vostè i Feijóo a Catalunya, quin medicament seria? Continuem amb l'ibuprofè o potser ho combinaríem amb altres, en altres opcions de la farmàcia.
Home, o cirurgia.
Em comprometria molt si diguis alguna cosa, però sí que és veritat que jo crec que Sánchez amb el seu govern ha donat molts mal de caps a molts ciutadans espanyols i per tant una mica d'analgèsic o de paracetamol no aniria malament. Però més enllà d'això, jo crec que s'ha de ser molt cínic per dir que tu has pacificat Catalunya. Perquè a costa de què el senyor Sánchez ha pacificat Catalunya? El que ha fet el senyor Sánchez, bàsicament, és la política d'apaivagament amb els partits nacionalistes. I el que ha fet és beneficiar els seus socis parlamentaris per mantenir-se ell al poder. No ha fet una política per Catalunya, ni molt menys. A mi m'agrada la idea de pensar que un president del govern d'Espanya pugui fer coses per Catalunya, òbviament, per Catalunya i per al conjunt d'Espanya, però també per Catalunya. El que ha fet ell, bàsicament, és acontentar els seus socis parlamentaris, que no són tot Catalunya. Per això una de les coses que jo estic dient en cada entrevista que faig és que per mi és imprescindible, és absolutament innegociable, que ens hem de convertir, el Partit Popular s'ha de convertir en un interlocutor de la societat catalana amb el govern d'Espanya. Hem de reforçar la interlocució del govern d'Espanya amb la societat catalana, en el ben entès que el pròxim president del govern d'Espanya sigui el senyor Alberto Núñez Feijóo, perquè si és així nosaltres aconseguirem precisament demostrar que el que no podem fer quan diem que parlem amb Catalunya és parlar només amb els nacionalistes, sinó que s'ha de parlar sí, també amb els nacionalistes, però òbviament també amb els constitucionalistes i en tot cas tenir-los més presents que mai, perquè els constitucionalistes catalans, per desgràcia, han estat objecte, moneda de canvi del mercadeig del Partit dels Socialistes en els últims anys, com hem vist ahir amb el senyor Puigdemont dient que el Partit Socialista o el govern d'Espanya li havia oferit un indult a canvi de tornar a Espanya, diguem-ne, amb un acord absolutament vergonyós, també vergonyant, però sobretot vergonyós per al conjunt dels ciutadans espanyols.
No es creu, doncs, que la paraula de Puigdemont sigui paper mullat, com va dir Sánchez, no?
Carlos, m'agradaria pensar que sí. M'agradaria pensar, sí, jo la veritat sóc una persona optimista de mena i m'agradaria...
Però mira que ho diu també, eh?
Sí, sí.
Sánchez també...
Clar, per això. M'agradaria pensar que és fals. Però sí que és veritat que atesos els antecedents, el senyor Sánchez, diguem-ne que no és una persona especialment confiable en la seva relació amb els partits nacionalistes i ha demostrat que no té cap escrúpol a l'hora d'indultar els autors del cop d'estat de l'any 17, no té cap escrúpol a l'hora de derogar el delicte de sedició ni cap escrúpol a l'hora de reduir les penes per malversació, només per acontentar els seus socis parlamentaris. Per tant, per desgràcia, i ho dic amb dolor, per desgràcia no m'estranyaria gens que fos certa, diguem-ne, aquesta última estracanada que ens ha dit el senyor Puigdemont, que d'altra banda és una persona que també ha demostrat, diguem-ne, no una especial responsabilitat o una relació massa sincera amb la veritat.
Són dos pillos.
Bueno, en el millor dels casos, sí.
Sí, vostè era el portaveu parlamentari de Ciutadans aquí al Parlament de Catalunya i Ciutadans no es presenta a les eleccions. Per tant, votar-li a vostè suposa també l'esperit centrista que suposava Ciutadans aquí a Catalunya, que va guanyar unes eleccions parlamentàries autonòmiques al 17?
Miri, jo ahir veia un vídeo de Núñez Feijóo, de la seva infantesa, un vídeo on explica la seva vida, i diu que quan va entrar al Partit Popular ningú no li va demanar que es fes afiliat del Partit Popular i que si es va fer afiliat del Partit Popular va ser precisament perquè ningú no li havia demanat, que potser si algú li hagués demanat no ho hauria fet. I això em va resultar ben curiós, perquè va acabar dient, a més, que el fet que li oferissin càrrecs de responsabilitat sense ser afiliat demostrava l'obertura, l'altesa de mires, la responsabilitat, el reconeixement del mèrit d'un partit com el Partit Popular, d'un partit responsable com el Partit Popular. I per tant jo crec que en l'actual conjuntura, el fet que els ciutadans de Catalunya, constitucionalistes, no nacionalistes, farts, molts de nosaltres de la deriva del Partit dels Socialistes, de la deriva del govern d'Espanya, els seus pactes amb Bildu i de tot el que hem comentat fins ara, jo crec que el més raonable és que aquest vot es concentri i es reagrupi entorn d'un partit polític, d'un projecte, que sigui el paraigua, el vot refugi de la sensatesa, el vot refugi del sentit comú i el vot refugi, en definitiva, de l'esperança per a molts espanyols de tenir un president per tots. Jo crec que Núñez Feijó té una autèntica obsessió en el fet de ser un president per a tothom, un president per al conjunt dels espanyols, sense exclusions i sense sectarismes. I, per tant, jo crec que aquest vot, efectivament, d'altres partits, també de Ciutadans, però del conjunt de les formacions constitucionalistes, es concentrarà en aquestes eleccions que jo deia abans que podíem tenir un resultat històric, es concentrarà de forma molt evident en el Partit Popular, i és el que em fa ser optimista quan aquesta possibilitat de tenir un resultat magnífic.
Quin seria el resultat magnífic en la circunscripció de Barcelona per vostè?
El màxim possible.
No, el màxim possible. Extrapolant els resultats del 28 de maig serien 6 diputats, no?
Sí, el Salvador m'ha salvat amb la resposta, però sí que és veritat que jo crec que tot el que sigui aconseguir un nombre de diputats que estarien al voltant del que esteu dient, precisament, de 5, 6, fins a 7 diputats per Barcelona, tot el que sigui obtenir aquests resultats ens ajudarien a ser una part important determinant de l'arribada d'Alberto Núñez Feijó a la Moncloa, i per nosaltres això és importantíssim. No és... Catalunya s'està demostrant una part fonamental d'Espanya, i això el senyor Feijó ho està acreditant amb les seves reiterades visites a Catalunya. Catalunya serà una part decisiva de la victòria d'Alberto Núñez Feijó en les eleccions del 23 de juliol. N'estic plenament convençut, perquè percebo un clima d'opinió a Catalunya més propici per al Partit Popular que en les últimes dècades, la qual cosa a mi em sembla digna de celebrar, entre altres coses, perquè sempre que ha governat el Partit Popular a Catalunya li ha anat bé, a diferència del que està passant en els últims anys, quan el govern d'Espanya governa per als independentistes, que no per als catalans.
Que ha estat decisiva, està clar, no? Perquè l'inici de campanya l'ha fet a Castelldefels, per tant, la importància que té Catalunya. Jo crec que en aquest context també, en el cas del PSOE i de vostès, estan fent una campanya molt potent perquè no els hi escapi vots pels laterals, si m'explico bé, i per tant per reforçar aquest posicionament més central tant del PP com del PSOE, no? Vostès reforçaran aquest missatge, sobretot necessitem anar sols si és possible en aquest context? Aquesta és la primera pregunta, i la segona és com farem per millorar o com es pot fer per millorar la visibilitat de l'administració central a Catalunya? Perquè clar, si la visibilitat és la que té l'edifici de la delegació del govern que porta 10 anys que s'està caient, no sé si té molt de sentit. Perdoni.
No, al contrari, no. La idea és que jo crec que el Partit Popular podria tenir una majoria absoluta en aquestes eleccions. I de fet jo crec que aquestes dues setmanes seran determinants per convèncer els espanyols. Jo sempre tinc molt present una frase de Mariano José de Larra que deia que en este país nadie se convence y eso que media España lleva toda la vida intentando convencer a otra media. Doncs sense caure en mitges Espanyes o Espanyes senceres, sí que crec que el Partit Popular té l'obligació històrica de convèncer el conjunt dels espanyols que el millor, que el desitjable per l'actual conjuntura a Espanya és que el Partit Popular governi en solitari, governi, aconsegueixi una majoria absoluta o una majoria suficient per no haver de dependre de forma peremptòria de cap altra formació política. Crec que això és el més desitjable, i efectivament, perquè crec que arribar a qualsevol tipus d'acord doncs sempre et fa haver de fer determinades concessions que en una determinada contesa doncs pot no interessar-te. El que farà el Partit Popular en tot cas en la seva política d'acords és no fer cap concessió en qüestions centrals, essencials per al Partit Popular, com s'està fent amb els acords que està fent arreu d'Espanya, tant amb el Partit dels Socialistes a Barcelona, com amb Vox a algunes comunitats autònomes, com amb Coalició Canària a Canàries, i per tant demostrant una capacitat de pactar i de consensuar polítiques o programes de govern amb partits d'allò més diversos, sempre que hi hagi un respecte a les línies principals del Partit Popular. Jo crec que aquest és el raonament o la lògica que presidirà la nostra aposta en les pròximes setmanes. I sobre la presència de l'Estat, La presència de l'Estat a Catalunya és una qüestió crucial, capdalt pel Partit Popular, sobretot perquè una de les coses que ha aconseguit el separatisme és allunyar sentimentalment molts catalans de la resta d'Espanya, intentar fer veure que Espanya no existeix a Catalunya. I no oblidem una cosa, la Generalitat és Estat a Catalunya, i això és una cosa que s'ha de reivindicar cada dia. La Generalitat és Estat a Catalunya. I d'altra banda, efectivament, hi ha infraestructures importants de l'Estat a Catalunya, com per exemple l'aeroport del Prat, com per exemple el port de Barcelona, efectivament edificis públics com el que comentaves de la delegació del govern, tot un seguit d'edificis que són, formen part, diguem-ne, d'aquesta presència de l'Estat a Catalunya, que s'han de posar en relleu. És imprescindible que els ciutadans de Catalunya sàpiguen per què és tan important per nosaltres formar part d'Espanya. Formar part d'Espanya és fonamental per Catalunya. Jo no diré la frase que no m'agrada de Espanya és un bon negoci per Catalunya, que ho és, efectivament. No és una qüestió de negoci, és una qüestió de lligams sentimentals, històrics, humans, de tota mena, que Espanya, com a estat, i el govern d'Espanya com a govern de tots els espanyols, té l'obligació moral de posar en valor a Catalunya. Per exemple, amb més presència cultural, amb delegacions del Museu del Prado a Barcelona, amb una presència de les institucions normalitzada a Catalunya. La presència de la monarquia ha de ser constant a Catalunya, constant i no vergonyant, com amb el Partit dels Socialistes. No vergonyant, no amagada anant a Girona però havent d'anar fora de la capital per no molestar la CUP o altres partits separatistes. No, amb tot l'orgull i amb tota la normalitat, perquè per això Barcelona és una de les principals ciutats d'Espanya. Per tant, hem de recuperar aquesta normalitat de la presència de l'Estat, d'Espanya, a la nostra comunitat.
Juan Pablo.
Jo amb la idea de la concentració que deia Salvador i reprenent un dels que seran mantres, no?, de la campanya electoral, que és la llista més votada. Abans n'has fet esment, no?, de que en aquestes eleccions sí que seria un criteri important que el fet que la llista més votada pugui, diguem-ne, al final retenir el govern. Per què en aquestes eleccions i no en eleccions autonòmiques o municipals, en què hem vist que l'exemple de l'Ajuntament de Barcelona, en què la possibilitat que una llista que no era la més votada governi, o en Extremadura, que s'estan fent els càlculs en què una llista que no serà la més votada potser retingui o tingui el govern. Per què aquestes eleccions, que és una idea que a més Núñez Feijóo ha dit, és important que la llista més votada al final s'imposi?
Jo crec que el criteri general que sigui la llista més votada la que governi és un criteri molt atendible i molt raonable, i crec que en principi hauria de prevaler en la majoria dels casos. Però crec que també és evident que vivim a Espanya, no vivim a cap altre país, i Espanya té fonamentalment un problema d'amenaça a la seva integritat territorial. No vivim a Suècia, ni a Dinamarca, ni a Alemanya, vivim en aquest país que té aquest problema d'amenaça a la seva integritat territorial, i a més un menysteniment d'algun dels partits d'àmbit nacional que comparteixen amb els nacionalistes aquest menysteniment de la integritat territorial d'Espanya, com és el cas de Podemos o els Comuns, i per tant aquesta realitat fa que un partit responsable, un partit d'estat, un partit que vol governar Espanya com el Partit Popular, hagi d'anteposar a altres consideracions precisament el manteniment del nostre projecte suggestiu de vida en comú, com deia Ortega, sobre Espanya. En aquest sentit és evident, Dani Sirera es va presentar unes eleccions a Barcelona amb dues premisses fonamentals: una és no governarà Colau, i dos, no deixarem Barcelona en mans dels separatistes. Quan tenim el resultat que tenim, el senyor Trias, en un exercici d'irresponsabilitat i de menyspreu cap als seus mateixos votants, decideix arribar a un acord amb Maragall i per tant fer una proposta de govern nítidament separatista. En aquell moment es descarta qualsevol possibilitat per part del Partit Popular i de Dani Sirera d'arribar a un acord o de facilitar la investidura del senyor Trias, perquè el senyor Trias acaba fent el que havia fet en els últims anys i el que ha fet el seu partit durant els últims anys, que és posar Barcelona o intentar posar Barcelona al servei de la causa separatista. I això el Partit Popular mai no ho admetrà, precisament per això, perquè som un partit responsable, un partit d'estat i un partit que defensa com a valor fonamental de la nostra Constitució la unitat d'Espanya.
En aquest sentit, sí, perdó.
No, res, ràpid, recordar a la gent que estem escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de los Hostals Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Salvador Guillermo, Juan Carlos Valero, a Juan Pablo Sanz i avui el Nacho Martín Blanco, que és el cap de llista del Partit Popular per Barcelona a les generals del pròxim dia 23 de juliol. Jo volia preguntar, però el Valero, que és el convidat també per preguntar, doncs té preferència, evidentment.
Gràcies, jefe. Jo li volia preguntar a veure si el proper dia 13, que es constitueix la Diputació de Barcelona, una institució molt important en el, diguéssim, organigrama institucional de Catalunya, amb un pressupost força important, crec que és el segon darrere de l'Ajuntament de Barcelona, si vostès tindran un comportament similar amb el que va tenir Daniel Cirera a l'Ajuntament de Barcelona, en el sentit d'aquestes dues diguéssim màximes, no? Sobretot de que no s'entregui en mans dels independentistes. En qualsevol cas, i pensant que vostè probablement no es respondrà d'una manera massa clara, per entendre'ns, vostè què recomanaria fer?
No sé, Juan Carlos, què et fa pensar que jo no respondré de forma clara, però bromes a banda, no respondré de forma clara. No, la veritat és que no sé exactament en quin punt estan les converses que hi ha sobre la Diputació de Barcelona, i això realment hi ha companys del projecte polític en el qual jo m'integro, doncs, que podrien respondre amb molt més coneixement de causa, però sí que dic, i crec que això és una cosa que no sorprendrà a ningú, que la lògica que va presidir l'acord de Dani Cirera amb Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona és la lògica que, a parer meu, hauria de presidir o hauria de prevaler en qualsevol pacte que tingui a veure amb institucions o administracions de l'àmbit català i del conjunt d'Espanya. El Partit Popular ha fet alcalde de Barcelona un alcalde socialista, que és evident que no és l'alcalde ideal de Barcelona, no és l'alcalde ideal, però és el mal menor. I exactament la mateixa lògica ha presidit la nostra actitud amb ajuntaments, per exemple, del País Basc, com l'Ajuntament de Vitoria. Per tant, aquesta lògica responsable és la que, a parer meu, amb el meu modest entendre, ha de presidir i ha de prevaler també en el que té a veure amb la Diputació de Barcelona.
Veurem si els socialistes corresponen als gestos que fa el Partit Popular en aquest sentit. Això és un altre...
Malauradament...
Figues un altre pan a poder, no?
Malauradament, per exemple, no. Per l'actitud que jo he detectat, vaig detectar ahir en el debat amb la senyora Batet, doncs la senyora Batet, com no comentava, és que treu pit, els socialistes treuen pit dels seus acords amb Bildu, treuen pit dels seus acords amb qualsevol altre partit, amb Esquerra Republicana, però reneguen o abjuren de qualsevol pacte amb el Partit Popular, la qual cosa demostra fins a quin punt el Partit Socialista ha caigut en el populisme demagògic més perillós i dissolvent per un país com Espanya.
Si jo li pregunto pel 25% de castellà com a llengua vehicular a les escoles catalanes, si el Partit Popular arriba al govern d'Espanya, vostès faran complir les sentències, que ja no és una, són diverses sentències?
Per descomptat, nosaltres sempre respectarem la independència del poder judicial, com no podia ser d'una altra manera, però el que no és admissible de cap de les maneres és que una administració pública es declari constantment en rebel·lia i decideixi no aplicar una sentència judicial, i el que estan fent des del govern de la Generalitat és una autèntica aberració en termes d'estat de dret, en termes democràtics, i per tant nosaltres des del govern d'Espanya garantirem que el castellà, l'espanyol, serà llengua vehicular a les escoles catalanes juntament amb el català. Això no ha de ser entès, com pretenen els nacionalistes, com un atac a la llengua catalana. És el contrari. El que no és normal és que els nens catalans, que tots, tant catalanoparlants com castellanoparlants, tenen dret a rebre una educació en totes dues llengües, no estiguin tenint el dret a educar-se en totes dues llengües. I per tant, nosaltres, com a govern d'Espanya, que mirem per l'interès general i també per l'interès superior del menor, garantirem que els nostres fills i filles puguin educar-se tant en català com en castellà.
Un altre dels temes que ens ho recorda Europa és la renovació del Consell General del Poder Judicial. És a dir, el govern dels jutges, que limita la capacitat de nomenar jutges per les diferents sales que està hipotecant en gran part el sistema judicial espanyol, vostès ho pensen endegar dins de les seves possibilitats en els primers dies de govern si assumeixen aquesta responsabilitat?
Sí, jo crec que una de les grans xacres que ha tingut Espanya en els últims anys és la degradació institucional que ha suposat el fet de veure, diguem-ne, aquestes pràctiques tan absolutament qüestionables des del punt de vista democràtic, com el que hem vist amb una fiscal general de l'Estat nomenada, magistrada. Jo crec que la manera com el Partit dels Socialistes ha colonitzat les institucions és una cosa realment molt poc edificant, i hem d'acabar amb aquest desprestigi, amb aquesta colonització de les institucions per part dels partits polítics. S'ha d'acabar amb aquesta forma de fer política, és una forma de fer política que degrada les institucions fins a nivells absolutament inadmissibles, i l'espectacle diguem-ne de la falta de voluntat de renovar el Tribunal Constitucional i el Consell General del Poder Judicial per part del Partit Socialista Obrer Espanyol, doncs creiem que és un dels grans problemes i una de les grans xacres que pateix la democràcia espanyola. Per tant, per nosaltres, efectivament, és una prioritat, i és una prioritat per precisament prestigiar el poder judicial, que ha estat molt malmès per una forma de fer política d'un govern que, per cert, té membres en el seu sí que el que fan a sobre és qüestionar decisions judicials, assenyalar jutges. Hem vist coses, insisteixo amb el que deia abans sobre el llibre aquell de Com moren les democràcies, hem vist coses realment que no creuríeu a Espanya, i per tant, per nosaltres revertir aquest desprestigi de les institucions és una autèntica prioritat, sens dubte.
Ens queden dos minutets, Juan Pablo.
Doncs volia preguntar-li una cosa corporativa, ja que estem molts periodistes aquí
asseguts. Tu pregunta.
La relació del president del govern amb el periodisme actual, com la veu? Vostè, que també té aquesta vessant periodística, li preocupa que qualifiqui una mica la manera de fer la seva feina dels periodistes?
I li preocupa, si em permet afegir, que s'hagi comès l'error en el programa electoral de Sumar fer llistes de periodistes no afins o perillosos?
No, sí, exactament.
És realment un dels símptomes de la degradació institucional de la vida pública espanyola. És un dels símptomes més preocupants. Abans comentava precisament, torno al llibre de Com moren les democràcies, aquest assenyalament dels periodistes és inadmissible en democràcia. Ho dic ara en ple segle XXI, però ja ho deia Tocqueville al segle XIX. La llibertat de premsa i la llibertat d'opinió és un dret inalienable, absolutament imprescindible per la democràcia, i el que està fent el president del govern d'Espanya, assenyalar en mitjans de comunicació, buscant el frec a frec, el cos a cos amb periodistes d'una forma absolutament barroera, absolutament pròpia del matonisme més antidemocràtic, a mi em sembla molt perillós, i em recorda francament a la forma de fer política doncs de tiranies bolivarianes.
Molt bé, doncs Nacho Martín Blanco, moltíssimes gràcies per estar aquí dissabte amb nosaltres, aquí al Converses.
A vostès, gràcies.
Moltíssima sort, 15 dies, menys de 15 dies durillos de campanya, però bueno, esperem que tingui un resultat positiu.
Segur que
les
sí.
Maletes preparades ja per el Madrid o no?
Per anar i venir, que jo sí? Trobaria massa a faltar la meva família, els meus nens, la meva dona, i aniré i vindré.
Dilluns a dijous a Madrid?
Sí, exacte. I després clàssic. Intentaré estar tot el que pugui amb la família, però òbviament les meves obligacions al Congrés seran prioritàries perquè tinc ganes de fer una gran feina.
Doncs bé, doncs que vagi tot molt bé. Ànims, a cuidar-se la garganta, que és molt important.
Sí, sens dubte.
Dies. I moltíssima sort.
Gràcies, Carlos.
Salvador Guillermo, gràcies. Juan Carlos Valero, moltes gràcies. Juan Pablo Sanz, com sempre, un plaer tenir-te amb nosaltres. Dissabte que ve, més converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, gràcies. Adéu.